En aquest vídeo repassarem el concepte de correlació i introduirem el test de significació de la correlació. Ho veurem a partir d'un exemple. Aquest exemple són dades extretes d'un article de Sokal i Rauf el 1986 i són dades referents a crancs marins. Concretament, volem veure si hi ha relació entre el pes branquial i el pes corporal d'aquests crancs. Les dades que disposem són 12 observacions, 12 crancs, dels quals se sap el seu pes branquial en mil·ligrams i el seu pes corporal en grams. Ja vam veure en el tema d'estadística descriptiva i bivariant que la millor forma de representar aquestes dues variables era amb una gràfica bivariant i numèricament podíem mesurar aquesta relació entre aquestes dues variables amb el coeficient de correlació lineal de Pearson R. En aquest cas tenim un coeficient de 0,866 i sembla que hi ha bastanta relació lineal entre el pes branquial i el pes corporal. Si tenim pesos branquials petits, tenim pesos corporals petits, mentre que si tenim pesos branquials grans, tenim pesos corporals grans. Repassem el coeficient de correlació lineal de Pearson, aquesta R. La fórmula amb què s'obté el coeficient de correlació lineal de Pearson és la següent. És la covariància dividit pel producte de les desviacions, dividit per les desviacions de cada una de les variables. Si us en recordeu, la covariància està molt afectada per les unitats de mesura de les variables. Si tenim una de les dues variables que mesura amb unitats que els valors són molt més grans que l'altra, aquesta variable serà preponderant en el càlcul de la covariància. Precisament R el que ens fa és estandarditzar la covariància, és a dir, donar la mateixa importància a les dues variables. A més, el coeficient de correlació lineal de Pearson és un coeficient que no té unitats. Per tant, sempre un indicador que no té unitats és molt bo, perquè vol dir que el seu número ens està indicant alguna cosa. Aquest número, a més, no canvia si canviem l'ordre de les variables ni la seva magnitud. El coeficient de correlació lineal de Pearson pot anar entre menys 1 i 1, de tal manera que si una R és igual a menys 1, vol dir que tenim una correlació negativa perfecta. Per contra, si la R és igual a 0, vol dir que no hi ha correlació lineal. I això és important de remarcar-ho. No hi ha correlació lineal. Pot ser que hi hagi un altre tipus de relació, però en tot cas no és lineal. I R igual a 1, és l'oposat del menys 1, tenim una correlació positiva perfecta. Anem ara a introduir el concepte de test de correlació o contrast de correlació. El que ens interessa ara és si hi ha existència relació entre dues variables d'una població. Per tant, tenim l'esquema de sempre. Tenim una població de la qual estem mesurant dues variables i volem saber si hi ha relació lineal entre X i Y. Com sempre, el que farem és agafar una mostra i a partir d'aquesta mostra contestar aquesta pregunta si hi ha relació o no, relació lineal o no, entre aquestes dues variables. Això és el que en diem models paramètrics de correlació i, com sempre, necessitarem un estadístic que serà un estimador de la relació entre aquestes dues variables a la població. Aquest estadístic serà el coeficient de correlació lineal de Pearson i l'equivalent a la població serà la lletra grega rho, que equival a la R de l'alfabet grec. R és un estimador de rho, de la mateixa forma que la mitjana X barra és una estimació de la mu. Com sempre, amb qualsevol contrast necessitarem un estadístic de contrast i una distribució. I també necessitarem saber si hi ha alguna restricció per poder aplicar aquest contrast. Anem a veure quines són les hipòtesis nul·les i alternativa d'aquest contrast. Concretament, la hipòtesi nul·la serà el coeficient de correlació lineal rho de la població és igual a 0, no hi ha relació lineal, mentre que l'alternativa serà el coeficient de correlació és diferent de 0 i, per tant, sí que hi ha relació entre aquestes dues variables, relació lineal. L'estadístic de contrast serà R dividit per R quadrat de 1 menys R quadrat dividit per N menys 2 i això segueix una distribució que ja coneixem, que és una T d'Student, amb N menys 2 graus de llibertat. Fixeu-vos, els graus de llibertat és N menys 2, tenim dos variables, aquí ve aquest 2. El valor P s'obté a partir d'aquest estadístic de contrast, amb aquesta T, i és un test bilateral, per tant haurem de mirar les dues cues. Com he dit, cal, per poder aplicar aquest test, cal que es compleixin un seguit de condicions. Aquests supòsits serà que la mostra és aleatòria, com totes les mostres que estem tractant en aquest curs, també que les dades són independents, i la restricció més seriosa és que han de seguir les dues variables alhora, el que se'n diu una distribució normal bivariant. Anem a veure què és això d'una distribució normal bivariant. Suposem que aquestes dues variables, el pes branquial i el pes corporal, segueixen una normal cada una, amb els seus paràmetres, mus i sigmes, que tenen una correlació. Doncs bé, la distribució normal bivariant tindrà 5 paràmetres, que seran les dues mitjanes, les dues desviacions i la correlació. Anem a veure alguna representació d'una normal bivariant. El primer exemple que veurem és entre dues variables x i y, on les mitjanes són 0 i les desviacions són 5. Fixeu-vos també que el coeficient de correlació entre aquestes dues variables és 0. Per tant, no hi ha relació lineal entre aquestes dues variables. Si anéssim fent llesques paral·leles al terra d'aquesta gràfica, veuríem que són circumferències. Per tant, si tenim ρ igual a 0, els perfils que agafen aquesta distribució bivariant són circumferències. Per contra, al segon exemple, tenim les mateixes mitjanes 0, les mateixes desviacions i un coeficient de correlació lineal molt proper a 1, molta linealitat, 0,96. En aquest cas, les llesques que aniríem fent, fixeu-vos que són elipses. Per tant, amb un coeficient de correlació de 0,96 tenim elipses. De fet, les rodones no són res més que un cas particular de les elipses. Per tant, la distribució normal bivariant no és res més que aquesta distribució conjunta on tenim una muntanya que seccionada ens dona elipses. En el cas de que no hi hagi correlació entre les dues variables, les elipses són circumferències. Com ho farem per comprovar la normalitat bivariant? Si recordeu, quan teníem una sola variable, feien servir el test de Shapiro-Wilks, doncs bé, serveix, hi ha una generalització d'aquest test. La hipòtesi no és que hi ha normalitat bivariant, l'alternativa és que no hi ha normalitat bivariant. Igual que amb el test de Shapiro-Wilks, no us expliquem quina és la fórmula que es fa servir, sí que interpretarem el valor P com sempre. Si el valor P és més gran que 0,05, no podrem rebutjar la hipòtesi nul·la. Si és més petit que 0,05 o un alfa en general, direm que no hi ha normalitat bivariant. Continuem amb el nostre exemple. Anem a fer un test de correlació. Anem a veure si aquestes dues variables de la població, per tant, en general, tots els crancs, si hi ha relació lineal entre el pes branquial i el pes corporal. Per tant, mirarem si hi ha linealitat i prèviament haurem de veure si hi ha normalitat bivariant per poder aplicar aquest contrast. Comencem per els supòsits. Hi ha normalitat bivariant? Fem aquest contrast de normalitat multivariant de Shapiro-Wilks, on la hipòtesi no és que hi ha normalitat bivariant, l'alternativa és que no hi ha normalitat bivariant. Això, si tinguéssim més de dues variables, seria multivariant. La sortida d'R que tindrem, amb aquest test, que és l'M-Shapiro test, ens dona un valor P de 0,1368 és més gran que el nostre nivell de significació alfa 0,05, per tant, no podem rebutjar X sub 0. No podem dir que no hi ha normalitat bivariant. En aquest cas diem que passa el test. Ara ja podem anar a veure el contrast. Estan relacionades aquestes dues variables a la població. Fem el test de correlació de Pearson. Recordem, la hipòtesi nul és que la ρ és igual a 0. L'alternativa és que la ρ és diferent de 0. I recordem que per calcular el valor P necessitàvem aquest estadístic de contrast, que si el desenvolupem, aquest estadístic de contrast és 5,477. I això segueix una T d'Student amb 10 graus de llibertat. Per tant, si anem al GeoGebra, podem mirar quin és el valor P. Tenim una T d'Student amb 10 graus de llibertat, mirem a la cua de la dreta de 5,477 i això ens surt 0,0001. Recordem que això era un contrast bilateral, per tant hem de mirar les dues cues, el valor P doncs és el doble que aquest, 0,0002. En cap cas això serà més gran que alfa, al revés, és més petit que alfa, per tant la nostra conclusió és que no podem rebutjar X sub 0 i acceptem X sub 1. Per tant, clarament l'error és diferent de 0. Aquest 0,866 el podem considerar diferent de 0 a la població. Si ho mirem ara amb la regió d'acceptació, veiem que la T d'Student amb 10 graus de llibertat, la part central que ens dona un 0,95 està a menys 2,228 i 2,228. Aquesta és la regió d'acceptació que ens deixa a cada costat 0,025. I clarament, aquest estadístic de contrast està fora de la regió d'acceptació. Per tant, agafem la mateixa decisió que abans, que rebutgem X sub 0 i acceptem X sub 1. Per tant, la raó és diferent de 0. Si ho féssim amb R, seria el test de correlació amb el menú d'estadístics, resums, test de correlacions, ens donaria a la part de baix quina és la correlació, la R, la de la mostra, 0,866, ens donaria l'estadístic de contrast, els graus de llibertat i el valor P, 0,0002. I també, per acabar, bé, per tant, fixeu-vos que rebutjaríem la hipòtesi nula, i per acabar, fixeu-vos que també ens dona un interval de confiança de l'error. Per tant, el que ens està dient és que l'error pertany a l'interval 0,58-0,96. Amb un 95% de confiança jo puc dir que l'error de la població està entre el 0,58 i 0,96. La que hem vist nosaltres a la mostra és 0,866. Però la de la població, només tenim 12 dades, per tant, fixeu-vos que tenim un interval. Aquest interval no té res a veure amb la regió d'acceptació. Anem ara a recordar alguna de les limitacions de la correlació, del coeficient de correlació lineal de Pearson. Aquest coeficient és sensible a la falta de linealitat. Fixeu-vos la relació entre aquestes dues variables. Clarament, aquí podríem veure una relació lineal, però segurament és més ajustada una relació que no és lineal, que agafa aquesta curvatura. El coeficient de correlació entre aquestes dues variables és proper a 1, però no vol dir que això vol que hi hagi una relació lineal. Tanmateix, fixeu-vos en aquest altre exemple. Aquí, el coeficient de correlació és menys 0,2, proper a 0. Diríem que no hi ha relació lineal. Això no vol dir que no hi hagi un altre tipus de relació. Aquest és un exemple on tenim una relació quadràtica. Fixeu-vos en el valor P que tenim aquí al costat. És un valor P del contrast de correlació i ens ha sortit 0,58. Per tant, no podem rebutjar la hipòtesi nula. No podem dir que l'error és diferent de 0. Per acabar, el coeficient de correlació lineal és molt sensible a valors extrems. Fixeu-vos aquest exemple. Tenim una R de 0,63. No està malament, és proper a 1, sense ser excessivament proper a 1, però aquesta R és artificial. Aquesta R és deguda en aquest valor d'aquí, aquest valor extrem. És un valor que en diríem King Kong perquè en aquest cas tenim valors alts de la I i valors alts de les X. Si no hi hagués aquest valor extrem d'aquí i només ens fixéssim en aquests altres valors, segurament el coeficient de correlació lineal seria molt proper a 0. Per acabar, correlació no implica causalitat, només associació o covariació. Fixeu-vos en aquest exemple. Tenim nombre de naixements i nombre de cigonyes. Hi ha una relació lineal molt perfecta, però està clar que no hem de pensar que el nombre de naixements és causa del nombre de cigonyes o la inversa. En aquesta web podreu trobar molts més exemples que us recomanem que visiteu per acabar de consolidar aquest concepte de no causalitat.